Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I tot preparat per a la gran festa de la democràcia, com s'hi acostuma a dir.
Què dius, Jordi Bosch?
No, li anava a comentar-te, bon dia, delegat, no? A veure,
bon dia.
Hi ha una enorme especulació sobre el tema del trànsit el diumenge. És dia calorós, no hem de dir les temperatures que hem tingut, i la gent que té festa suposo que voldrà anar-se a mullar, no? Aquest tema està sent estudiat, el fet de que realment ens podem trobar amb un cert col·lapse a les 8 del vespre.
Doncs a veure, o a les 9, no? Abans de marxar a la platja. També podria ser.
Sí, també.
Home, sempre hi ha puntes, a la participació electoral. Òbviament, probablement en aquestes eleccions pugui haver-hi més puntes. El que sí que dic és que les persones que estan a la cua a les 8 del vespre...
Em referia al trànsit a les carreteres.
Trànsit a les carreteres.
Sí, perquè és cert que la gent que està a la cua se la convida a entrar en la...
en el col·legi
i es manté la cua i poden votar, efectivament. Doncs em referia al tema del trànsit. El tema trànsit a la carretera, que hi ha una especulació sobre que poden haver-hi grans bosses de retencions, no?
Com vostès saben, a la Direcció General de Trànsit a Catalunya doncs no té les competències, les jefatures de tràfic que tenim aquí doncs, a Catalunya. Les competències sobre el moviment del tràfic el té la Generalitat de Catalunya. Jo he anat parlant amb la Generalitat, al Departament d'Interior, en moltíssimes ocasions. Jo crec que tot està en ordre. Ara, si algú apura una mica, potser doncs, sí que es podria trobar doncs, un moviment de trànsit inesperat. Jo demanaria que la gent doncs, ho faci en temps per poder participar, però no podem controlar el tràfic i no sé les voluntats de les persones.
Sí, jo sé que no és com l'amic Navarro, ara mateix ens donaria una lliçó en Pere Navarro sobre això,
però
vull dir que ha estat, pel que vostè en diu, objecte de converses, encara que no depengui de vostè com a responsable global de la jornada electoral, no?
Jo sobretot he parlat de l'àmbit del dispositiu de seguretat. Uh-huh. En el director general de la policia, de Mossos d'Esquadra, en el Consell d'Interior, i evidentment en comandaments dels Mossos d'Esquadra. Aquí van fer una reunió de coordinació de tots els cossos policials. Jo sobretot en l'àmbit de relació he estat més aviat per l'àmbit de la seguretat als col·legis, a l'entorn dels col·legis i al conjunt de Catalunya, en l'ampliació del pla antiterrorista, etc. Bàsicament perquè la jornada doncs, es desenvolupi la màxima normalitat possible.
Li agraeixo, delegat, que ens hagi acompanyat avui aquí al món a RAC1 i per explicar-nos que tothom que vulgui podrà votar. Moltes gràcies i fins molt aviat, de debò.
Gràcies.
Sort, gràcies. Carlos Prieto, delegat del govern, fins ara, delegat del govern espanyol a Catalunya, que ens ho ha explicat. 10 i 3 minuts, en 2 minuts, ara sí, el que havia dit fa uns moments Jordi Juan, que no ens oblidem, i també el que ha dit a la COPE Núñez Feijóo.
Aquest estiu és probable que contracteu serveis relacionats amb les vacances i els viatges. Per fer-ho amb seguretat, cal que conegueu els vostres drets com consumidors i consumidores, així com la manera d'exercir-los davant de qualsevol incidència.
L'Agència Catalana del Consum ofereix informació i assessorament i mecanismes gratuïts per ajudar a resoldre els conflictes que puguin sorgir.
Per a més informació, visiteu el web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Busques un total look icònic per viatjar?
Aprofita els descomptes encara més extraordinaris de la Roca Village.
Ara, les firmes més cool com American Vintage, Zadig & Voltaire o Mandarin Adat amb fins al 70% de descompte sobre el preu original.
T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per a gaudir dels nostres descomptes encara més extraordinaris.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Ja n'hi ha prou que des de Madrid ens menteixin a tots. Ja n'hi ha prou de demanar-los permís. Ja n'hi ha prou d'espoli fiscal. Anem a Madrid a ser decisius per Catalunya. Tens l'oportunitat de canviar-ho tot, pels drets, pels recursos, per la dignitat. Vota Junts.
El perquè de tot plegat.
No riguis.
Bé, home, una mica... Estàs bé?
No.
Espera't, que podem dir alguna cosa. On has anat, Jordi Bosch?
He anat a saludar la Marga, en Jordi Nieto, i a la persona que la
substituirà. Que farà de Marga.
Jo us explico la història, perquè ara m'explico una cosa al Jordi Juan, que m'he quedat com bastant parat, perquè tot això que m'ha explicat ara a micròfon tancat no ho sabia. Recordeu el que acaba de dir Núñez Feijóo, ara a la COPE, dient que no era un narcotraficant, el famós Marcial Dorado, sinó que era un contrabandista.
També. Ja t'ho explicaré, que jo no, saps que parlo molt en Galícia.
Diu que era un contrabandista, no?
Glòria Serra, tu saps coses. Aviam, Glòria, digues.
A veure, primer, qualsevol que conegui un gallec, encara que sigui, faci temps que no hi vagi, sap que Galícia, que és una comunitat petita on tothom es coneix i tots els veïns es miren, com gairebé tot arreu, és impossible ocultar un narcotraficant. És a dir, un no pot no fer veure que aquell veí del costat, que no sembla tenir uns horaris molt regulars, doncs de cop i volta comença a conduir BMWs i Mercedes i comença a comprar cases i coses d'aquest tipus. Aquest és el signe que identifica Galícia el narcotraficant. I, a més, com que tots es coneixen, més o menys tothom sap per qui treballa, etc, etc. És a dir, és virtualment impossible, a no ser que visquis, però amb una aldea, com bé deia el delegat del govern, molt perduda, però molt, molt i pràcticament sol, qui són els que tallen el bacallà? Marcial Dorado era un contrabandista com van començar tots. Llegiu-vos Farinha o veieu la sèrie, que és esplèndida, i ho veureu. Va començar fent el tabac fins que de cop i volta van descobrir la droga quan els colombians buscaven una nova via. Bé, Marcial Dorado va ser, deien llavors, el més intel·ligent de tots, m'expliquen, perquè ell no va deixar el tabac i efectivament continuava sent contrabandista de tabac, que continua sent una activitat il·legal, per cert, i que també provocava blanqueig de diners i moltes altres coses, i va començar amb el tema de la droga. Quan es van fer aquestes fotos, que no són només unes fotos, perquè eren amics fins al punt de que ell, Feijóo, anava a casa del Marcial Dorado, la seva dona li cuinava, se n'anaven junts de viatge, és a dir, no estem parlant d'un dia que et conviden a una barca i no saps ben bé qui és aquella persona, no, no, estem parlant d'una relació. Ja feia 5 anys, que Marcial Dorado havia sigut detingut a l'operació Nécora, la gran operació contra el narcotràfic gallec. No hi havia hagut judici perquè va ser una causa gigantesca, gigantesca, però havia estat detingut. I va ser precisament la seva implicació amb la compra d'un vaixell, ara seria molt llarg d'explicar, però sobretot el volum de diner que va blanquejar Marcial Dorado, el que va portar la seva condemna per narcotràfic, perquè van dir, amb el tabac sol no hagués pogut guanyar tants diners. Llavors, ho sento, però no cola. Això, aquesta explicació, com bé deia la Cristina Puig, s'hauria d'haver fet fa molt de temps, s'hauria d'haver explicat ben explicat, fa molt de temps, quan estava a Galícia, però clar, és que quan estava allà, només sí, la Yolanda Díaz i algun altre diputat li deien al Parlament gallec, però no sortia d'allà fins que alguna mà amiga, quan el Feijóo va mostrar el seu interès per ser president del PP, va filtrar aquestes fotos a la premsa espanyola. Per resumir-ho.
Ja. Hi ha una pregunta. Per què fa avui aquestes declaracions?
Per l'onada que està vivint en aquests moments, de la mateixa manera que el PP al principi de la campanya va rectificar amb el tema de la dona quan va veure que tot el que estava passant amb Vox se li estava girant enrere i van sortir dient no, nosaltres no neguem la violència de gènere, etc. La campanya i la pressió que en la recta final de campanya, que per cert, pèssima campanya està fent el Feijóo, i això analistes i el Jordi Juan ho sabrà explicar molt millor que jo, hauran de fer, la onada sobre el tema Marcial Dorado, que va ser mencionat en aquest debat al qual Feijóo es va negar a anar, perquè la decisió la va prendre fa moltes setmanes per uns altres motius i hauria d'haver estat, el tema de Marcial Dorado va tornar a sortir i ho va fer, a més, Yolanda Díaz amb autoritat, perquè ella n'havia parlat al Parlament gallec i perquè és gallega i sap del que parla. I aquest tema a la xarxa està corrent molt, molt més fort del que estava corrent abans, amb moltes més dades, mitjans
però,
de comunicació online,
si
que també estan formes, etc.
Però era molt més, diguem.
Clar, però és que el problema és aquest, Jordi, totalment d'acord, que la rectificació està pitjor encara.
El que no s'entén, que és el que comentava el Jordi abans en la pausa publicitària, és que jo he llegit algunes entrevistes que li han fet al Núñez Feijóo per preparar la meva, i quan li preguntàvem per aquest tema, ell sempre deia el mateix, que no sabia res, sí. I evidentment no deia que era contrabandista. Per tant, era un tema que la resposta de manual que feia sempre era no sé de què vostè me habla, jo conocí esta persona i me subí al barco, pum, pum.
Sí, sí.
Clar, que avui, justament avui, vagi a la COPE i digui, admeti que és un contrabandista, home, a veure, no sé si vosaltres que esteu a aquesta taula acostumeu a fer trobades amb gent que és contrabandista. Jo a vegades, jo,
no,
mira, jo tinc un amic que demà, justament demà, em convida a pujar al seu barco, el Josep, el saludo, però no és contrabandista. Segurament, si fos contrabandista, li diria Josep, quedem un altre dia, no? És a dir, és bastant sorprenent,
no,
i que ho digui ara. Dit això, també deixa'm dir-te, l'altra banda, sobre el comportament de les campanyes. El Pedro Sánchez ahir s'omplia la boca. És que no va voler anar al debat de que teníem a Televisió Espanyola per no parlar d'aquest tema. Perdona, tu vas estar cara a cara amb ell i no vas ser valent de parlar d'aquest tema. Per què no li vas mirar la cara, li vas dir, escolta, senyor Feijóo, ara que sent vostè i jo sols davant de tots els espanyols, quina és la seva relació amb el narcotraficant Dorado? Quina és? Expliqui-la. Sorprenentment, va dir de passada, hi ha alguns que viatgen en viatges estranys, però no va dir-ho. Va dir, per tant, a veure, tot és molt estrany, eh? Les campanyes d'un i les campanyes d'altre.
Sí, sí, també t'he de dir que aquell cara a cara, algun dia, t'ho juro, espero que hi hagi un petit llibre
que ens expliqui.
Molt petit, com aquell dels mandarins d'en Rafael Nadal, que era petitet, que ens expliqui Pedro Sánchez com va preparar aquest cara a cara.
No.
No el va preparar, jo crec que estava tan convençut que aniria bé
que l'arrasaria.
És un gran llibre. A mesura que passi el temps, això s'anirà inflant i anirà agafant, com tu dius, una importància molt gran. Els assessors que tu feies referència abans, Jordi, no sé si és que el que volien era anar contra ell, per cert. O sigui, a Pedro Sánchez d'aquesta campanya sembla que hagi estat envoltat de gent que va contra ell, i efectivament, com tu dius ara, Jordi, Juan, passat aquests dies i arribat en aquest punt, la gran pregunta és per què no va treure una foto de Feijóo amb Marcial Dorado a Pedro Sánchez en aquell debat, perquè s'acabava el debat, i això 27 assessors no van arribar a aquesta conclusió. Home, és realment sorprenent.
Però continuo pensant que per què avui ell treu això?
Jo crec, Jordi...
Sobretot quan ho ha negat tota la campanya.
Si ha d'aparèixer alguna cosa... Si ha d'aparèixer alguna cosa sobre el tema.
Jo crec que
potser
per prevenir alguna cosa que ha d'aparèixer, potser també dir-vos una cosa. Està tan fixat. És a dir, els últims dies, és el que deia la Glòria, el moviment per xarxes és tan bèstia amb aquest tema, sí, que... com a mínim, Feijóo intenta l'últim segon que quedi fixat que no és un narcotraficant, sinó un contrabandista. El baixa de categoria... No, perdoneu.
Que tampoc et pensis que és una meravella com per anar-se'n a passejar amb ella.
El baixa de categoria 3 a categoria 2. Home, el que està intentant és baixar-lo a categoria 3 a categoria 2. I només una última reflexió. Això arriba en la setmana horribilis de Feijóo, que va començar amb el doble crochet de Sílvia Inxaurrondo per les pensions i per el teletip, que encara no s'ha recuperat. O sigui, és dues hòsties a la cara de Feijóo, que encara està fent esses, Feijóo, que encara no s'ha recuperat, arriba en la seva absència del debat, el gran derrotat del debat a 3 de l'altre dia, és el senyor que no hi era, que es diu Feijóo. I ara... arriba a l'últim revolt, arriba el concepte de contrabandistes. Estem a divendres, les eleccions són diumenge. Que això s'hagi introduït el divendres a les 10 del matí, el concepte de contrabandista...
Ernest, però que ho introdueixes tu mateix.
Sí?
Ets tu qui ho diu, que era contrabandista.
Sí. Això s'ha d'entendre.
Però per baixar-ho de categoria...
La dinàmica gallega, també, històrica.
100% d'acord. Segurament allà...
Fixa't.
Allà no és tan lleig. Allà no és tan lleig.
Jo ho entenc. Quan es parla d'un contrabandista, per situar els oients també el tema, està parlant de contrabandisme de tabac.
Sí.
Que va ser el contraband molt important en aquells moments. El contraband de tabac, i fixa també el que va passar entre, durant molts anys, Andorra, Lleida, Pirineu, etc., era un contraband, entre cometes, tolerat socialment, perquè hi havia un, la gent comprava tabac, diríem, el Winston o el Marlboro, que deien, el, no sé com en deien, l'etiqueta vermella, el del no sé què, perquè es veu que era l'americà i el no, etc. És a dir, hi ha una tradició ben vista fins a cert punt. I si era ben vist comprar el tabac de contraband, era ben vist la feina intermediària que feia el contrabandista. De fet, a principis dels anys 80, a la Junta de Galícia fa una gestió per fer que determinats contrabandistes s'entreguin a la justícia com per posar ordre en el tema. És a dir, van tenir una feina de col·laboració, en aquest cas la Junta, la Fernández d'Albor, jo aquesta història l'he llegit, que els convenç a través d'un advocat perquè es presentin a la justícia i posin a mort de les seves coses. Per tant, diríem, hi havia un intent de netejar l'imatge de Galícia del contrabandista, eh? I el que a mi m'estranya és que ho digui d'aquesta manera. Ho dic ja com analista, com anàlisi d'una comunicació. Si dius, no era això, era contrabandista, sembla que ser contrabandista és com ser...
Sempre havia dit que no ho sabia, i amb això s'havia quedat en aquesta posició.
Clar,
i estava com... Llavors, que l'últim dia surtis i diguis, bueno, no, narco no sabia, però era contrabandista, home, no, penso que no.
Però bé, però Jordi...
I es torna a posar al centre de l'escenari en un dels temes més incòmodes de la seva vida. El
I que
tema
no havia sortit.
Clar, exacte, i el tema que li havia tallat les ales a les seves primeres aspiracions, per la qual cosa, ell sap que s'hi juga quan aquest tema surt sobre la taula. I realment el que és insòlid que ho reconegui aquest matí, a no ser que sàpiga que està a punt de publicar-se una altra cosa, és que no entenc perquè tota la jornada de reflexió, sobretot a xarxes, que no impera el silenci de la jornada de reflexió, estarà girant en una nova mentida de Feijó.
No,
que les mentides de Feijó han estat una de les constants d'aquesta recta final de campanya, i aquí se li pot retreure claríssimament que ha mentit. Claríssimament.
Perdoneu, això passa quan el moviment respecte al narcotraficant és ja incontrolable. És ja incontrolable. O sigui, l'incendi és molt gran, és molt gran. No, no avui, ja portem dies que, efectivament, teniu raó, aquest tema estava soterrat, el cara a cara no va sortir, però a la segona setmana, coincidint amb el seu pitjor moment, insisteixo, en la seva desastrosa entrevista a Televisió Espanyola, comença a aflorar això i agafar una dimensió absolutament brutal. Ell veu que no ho pot parar, i, perdoneu, venim d'un pas intermig que us esteu deixant. No. Ell diu aquelles declaracions surrealistes, em sembla que abans d'ahir, dient, no, és que no havia internet... No havia internet, com volem dir, jo no m'entregava de nada. Que la Glòria ha explicat molt bé per què això és una nova mentida, una nova fake news. Però el que vull dir és que ell ja ha intentat fer veure que no ho sabia.
Va ser portada a tots els diaris.
Al veure que no pot, insisteixo, ell intenta l'incendi fer-lo baixar de categoria. No era un narcotraficant, era un contrabandista. Jo... Que ho he explicat molt bé.
No estava mort, estava per randa.
Exacte.
Jo comprava, faria gallega.
Aquest tema s'ha reactivat també. Perquè la premsa europea, premsa progre d'esquerres, sí, que també suposo que, diguem-ne, motivada, perquè Europa, com sabeu, és jugant molt en aquestes eleccions, perquè si guanya el PP hi ha un decantament cap a una banda determinada. I aquí hi ha hagut campanyes en premsa europea important explicant aquest cas i se l'ha donat molta bola aquesta setmana. Ha coincidit efecte la Yolanda que ho va treure, la Yolanda Díaz, i s'ha començat a parlar més, perquè era un tio que estava mort, estava... La sensació que donaven en el cara a cara és que el Sánchez no treu el tema perquè pensa que ja és un tema
caducat,
que l'altre dirà, bueno, escolti...
Perquè és que mai li ha passat factura al Feijó, això, és a dir...
No.
Aquestes,
no.
Mira, ara en diu el Xavi Bundó que ell va ser a Galícia a les eleccions de l'any 2009, quan es publiquen les fotos, en campanya electoral, diu, afecta zero, va arrasar, majoria absoluta. Deixa'm dir, però, que el Bundó es menjarà algun marron aquest dissabte, jo crec que algú sortirà, si no, no entenc. Sí. O sigui, una cosa és que ja menteixi, que per què menteixes ara, per què anuncies ara tu que has mentit? O sigui, el que estàs dient ara tu, a la COPE tu estàs anunciant...
Espera el dilluns.
Os he mentido.
Embustero de nou al centre de la campanya electoral.
Però ho dic jo.
Precisament de lo pitjor que ha passat.
Però ho dic
jo. I a la seva pròpia boca.
Però ho dic jo. Jo ho dic jo. He mentit. ho dic jo, sense dir-ho, però ho dic, dit, per què diu això? És a dir, una de dues, o aquest senyor no està capacitat per ser president del govern d'Espanya, perquè evidentment no toca ni quarts ni hores, cosa que evidentment no és així, o és que preveu que pugui sortir alguna cosa en aquestes pròximes hores on quedi encara més mentider que queda avui dient el que ha dit, avançant-se els esdeveniments.
Que ho rebaixi.
Si no, no ho entenc.
I encara hi ha un altre factor, Jordi, perdoneu, un altre factor per mi molt important que no s'està comentant, que és, això és greu sent candidat, però atenció a com rebota el contrabandista sent president. És a dir, aquest senyor president, però amb si, tot això...
Però si ha sigut president de la Junta amb majories absolutes i no li ha suposat cap problema.
President del govern d'Espanya.
És igual que no sigui el mateix, home, però perdoneu.
El Toni Aire, que en sap d'això, també em diu una altra cosa. Potser tenen enquestes internes que els donen, que guanyen de tant, que amb això asseguren voler fer net del tema. Va sortir en campanya, vaig guanyar de molt, tema Sanjat.
Volia dir una cosa que...
aquesta de sobrada home, és tant, molt sobrada aquesta.
No era molt sobrada, eh? Jo, al contrari, bueno, és el que volíem dir, no? Que al final sí, m'has dit de venir avui per dir
per això. Tu dius, vens aquí per dir que tu creus que el PP guanya.
Jo crec que el PP guanya,
tu
i l'únic dubte...
Tu una cosa.
Sí, el bloqueig, sí, sí. I l'únic dubte que tinc és si té majoria en Vox o no. L'opció de que el PSOE guanyi, no la veig. Que el PSOE perdi i pugui tornar a revifar el pacte aquest que em va deixar Frankenstein, tampoc ho veig. Que el PP pugui tenir majoria absoluta, no la veig. Que el PP pugui tenir majoria absoluta amb PNB, Coalició Canària, tal, sense Vox, tampoc ho veig. I a més, compta el PNB, perquè té eleccions al País Basc el mes de maig, i l'important per ells és, evidentment, són les eleccions basques.
Les coses de menjar.
Queden empatats amb Bildu, és possible inclús que Bildu guanyi aquestes eleccions aquest diumenge a Euskadi, llavors el PNB, escolta, si, que passi que a 6 mesos o quants mesos queden per les eleccions
al País Basc,
pacte amb el PP, compta. Per tant, l'opció més clara que té el PP és pacte amb Vox. Si PP i Vox sumen, jo crec que hi haurà govern, facilitaran la investidura del PP. Llavors, aquí la clau és com, i la clau és el preu que pugui posar Abascal. Si Abascal diu, oye, yo quiero entrar en el gobierno, quiero ser vicepresidente del gobierno, jo, això, tot això és opinativa, crec que el Feijó no s'arriscarà a que li passi el que li va passar al Pedro Sánchez amb el Pablo Iglesias. Tenir un vicepresident del govern com l'Abascal és un perill de mort. Si a l'Abascal posa unes condicions, que és a lo millor abstenció i no només suport a investidura, o demana algun ministeri petitet, Maria, podria donar-se el cas. Jo no tinc cap dubte que si el Feijó, per ser president del govern, si ha de pactar amb Vox, pactarà.
Però
la clau... I el tema PSOE, que és el tema que també se'n parla, que el PSOE...
Que Maricel Batet va dir aquí el debat de recull sí. De la Vanguardia, que ni de conya.
Ni de conya. És a dir, a més, jo penso que el Pedro Sánchez s'ha rodejat d'un equip, d'una guàrdia de corps al Parlament, perquè no li passi el que va passar l'altra vegada. Són homes superfidels i s'enrocarà en el bloqueig. És més, s'enrocarà inclús en pensant en perspectiva de que, escolta, segons com, si treus 110, 111, 112, d'aquí 4 anys intentar tornar a ser president, sent el primer president de la història que ha perdut i 4 anys després s'ha tornat a ser president.
Perquè tu creus que no plega ella?
Jo crec que no. Ja, la meva aposta, les sensacions, les meves, sí. Els meus d'allò, és que no...
Jordi, com a analista i com a director, un diré com a La Vanguardia, quin és el resultat que hem de veure? Si la gent que s'estigui escoltant ara i que diumenge ens segueixi en el programa especial que farem aquí a RAC1, del qual, evidentment, també el Jordi Juan en algun moment o altre vindrà de La Vanguardia per explicar-nos-ho, quin número del PP consideres que és el llindar de dir això se'ls ha posat molt bé, molt bé?
Home, ells pensen treure més de 140, 145, 150 i jo crec que penso que els poden treure.
A partir dels 140?
150, 155 poden treure per
joder, 150, 155.
És veritat que la llei d'on, ja sabeu, és molt capritxosa i es poden trobar sorpreses, no? Que al final pot donar-se el cas que Vox treu més vots que a Sumar, però segons com siguin les circunscripcions, potser Sumar té més diputats. Però l'opció de bloqueig, que hem parlat tantes vegades, compte, perquè jo crec que també hi ha un altre fenomen, que és que el PSOE agafarà molts vots de Sumar i PP agafarà molts vots de Vox. Llavors hi haurà, sobretot, de nou dos grans partits, que serà un dels efectes principals de la campanya. Però si tingués que jugar-me un euro per alguna cosa, PP...
Vox.
Bueno, i si no sumen?
Jo...
Si no sumen, l'opció més factible és el bloqueig.
Què dius, Glòria?
No, anava a dir que just abans de que aquesta anàlisi impecable del Jordi Juan, anava a dir una cosa semblant, és a dir, tot això del Marcel Dorado, tot això de la campanya dolenta del Feijóo, tot això de les mentides, no té per què afectar el vot. Una cosa és la campanya i una altra cosa és el sentit del vot. I llavors pot haver afectat en algun indecís, com pot haver afectat els errors de Pedro Sánchez o del mateix Podemos en la seva versió Sumar, en els indecisos també d'aquesta àrea. És a dir, una cosa és la campanya, en fem anàlisi, els periodistes ho comentem, però això no té que voler dir efectivament que el Feijóo per aquest motiu perdés les eleccions. Llavors, jo estic totalment d'acord amb ell, que no té per què afectar i que segurament guanyarà les eleccions. El que cal veure i el més important serà el percentatge, el nombre de vots i la resistència o no de Sumar a l'hora de configurar una derrota plàcida per part de Pedro Sánchez i el Partit Socialista. Tindria més problemes Feijóo si no ho aconseguís que Pedro Sánchez si no ho aconsegueix, això està bastant clar. I aquesta campanya no ha estat bona, no ha estat bona pel Partit Popular. Podia haver aconseguit un avantatge molt més gran si l'hagués estat pilotada amb intel·ligència. I porto l'última anàlisi que volia dir. Fer una campanya trumpista des del PP per tot Espanya no és tan fàcil com fer una campanya trumpista a Madrid per part del Partit Popular, i aquesta ha estat una de les demostracions. També és veritat que el candidat Feijóo no és un candidat molt avesat a com funcionen les coses a Madrid, com funciona la política nacional, i jo crec que aquí se li ha notat que estava verd i que acceptava algunes coses que no hauria d'haver acceptat, però jo crec que la prova que ha fet el Partit Popular demostra que grinyola, patina, i que Espanya, com va dir Mariano Rajoy, no és només Madrid, sinó que són moltes coses més.
Jo discrepo una mica. Jo crec que molt de compte amb el que passa a l'última recta. Sí, molt de compte amb el que passa a poques hores de les eleccions. I tota aquesta qüestió que estàvem comentant, jo vull veure quin és l'impacte, perquè és bèstia. Això que està passant els últims dies és bèstia. I crec que no hem de confondre les sensacions que teníem a la primera setmana de campanya de les que tenim ara. Crec que el panorama ha canviat. I no sabem les enquestes com això es pot haver reflectit. I el segon factor per mi molt important és Catalunya. Abans parlàveu de l'abstenció. Aquí hi ha una dada crucial la nit el de diumenge, que és l'abstenció de Catalunya comparada amb la de la resta d'Espanya i comparada amb la de les anteriors eleccions, i veure això com pot afectar el vot, perquè això pot condicionar molt el resultat de Catalunya, que alhora pot ser el salvavides o no del Partit Socialista. I per tant, per mi aquest és el factor Catalunya és molt important.
Jordi, vols per acabar? Vinga, Jordi.
Els estats majors, tants del PSOE, tant del PSOE com del PP, han coincidit en els escenaris. Ells veuen a una possible victòria per majoria absoluta o no de PP i Vox, un resultat més o menys clar, o una situació de bloqueig. En cap cas, estem parlant d'una victòria de l'esquerra. Això porta un segon element. De fet, jo puc desvetllar una pregunta que se'm va fer des d'un entorn bastant proper a Pedro Sánchez, que és, això de Catalunya, què opines? Jo, home, l'Illa... No, només ens interessa una cosa. Què farà Junts? Em van dir. Perquè Esquerra... Tal. És a dir, estaven amb la composició de... la repetició d'aquesta... els efectes de bloqueig. Evidentment, una cosa és un efecte de bloqueig i l'altra és una construcció d'una majoria governamental. El bloqueig et porta unes segones eleccions. Jo crec que la gran diferència que veig en aquest moment entre, a nivell general espanyol, dels electorats i que pot servir per Catalunya, també en gran manera, és els que tenen una clara incentivació, no? Al voltant del PP està incentivat, perquè pot guanyar les eleccions. Al voltant de Vox està incentivat, perquè pot contribuir a tenir una majoria i a condicionar aquesta majoria sabent que internament ells s'odien cordialment. En el camp de l'esquerra és diferent. El PSOE no està lluitant, està lluitant per bloquejar. I Sumar està intentant per tenir el seu paper per contribuir a això. Vull dir, també al final ha tingut un espai una mica de marca B del PSOE en alguns moments, no? Per tant, això a mi m'ha fet pensar fins al dia d'avui que sembla desmentir-ho, els la participació del vot per correu, els indicis de que pot haver-hi una alta participació, em pot desmentir un escenari que jo no he deixat de veure, i que és que el PP hagi crescut a compte de Vox, precisament, per ser molt i a compte d'una certa abstenció, i que tingui un resultat en el que, diríem, estigui al voltant d'aquesta xifra, 145, 148, 150, aquesta especulació amb menys vots del PP. Ara ho veurem el diumenge, perquè efectivament, de cop i volta, doncs mira, aquests... Quan, els escons canvien de mà no d'un a un, sinó per grups. Escolta, a les províncies de 6, de cop i volta, es reparteix d'aquesta manera. A les províncies de 4 ja no és 3 a 1, és 2 a 2. Això et canvia. El que tu guanyes, el que perd l'altre. És a dir, va una mica per grups de circumscripcions. I per tant, bé, però no podem... No podem deixar de reconèixer que el que està sobre la taula és això. No si guanya un i si guanya l'altre, si un pot guanyar per governar.
Dos quarts d'onze, Jordi Juan, per acabar. No,
simplement, Ernest, que jo crec, com dius tu, que les declaracions que he fet avui són fortes, i es pot crear molts afareix tot això que ha dit el Feijó del contrabandista, però jo tinc la sensació que el que ha decidit votar l'Alberto Núñez Feijó el votarà, no canviarà el vot per això d'avui.
Com sempre.
Jo crec que aquest tema està més decidit. Jo crec que a les enquestes ho diuen, hi ha menys indecisos que hi havia en altres campanyes electorals. Hi ha una onada molt forta a Espanya, clar, també sempre aquí estem mirem clar, sempre els ulls de Catalunya. Hi ha una onada molt forta a Espanya de ganes de canvi i de fer fora Pedro Sánchez, fins i tot que podem discutir fins a quin punt és així, perquè, diguem-ne, es podíem treure la conclusió que tan malament no ho ha fet per la onada que hi ha, i una antipatia com n'hi havia amb el Zapatero o el González, de Trauso, i jo crec que aquesta onada és molt forta. Oh. I fins i tot, si pot sortir-ho de contrabandista, jo crec que això té una influència mínima.
Això no és per avui, eh? Això no és per avui, perquè a més no encara n'hi ha hagut les eleccions. Però és per què passa això? És a dir, per què aquesta antipatia? Com s'ha generat aquesta antipatia? Si és una
jo
una
crec que això ve de les municipals,
també. Hi ha un aparell mediàtic.
Jo crec això? Que aquesta idea, aquesta suggestió, aquest fer creure a l'electorat que hi ha un ganes de canvi, es van envalentonar amb les eleccions municipals i autonòmiques. A partir d'aquí, quan el Partit Popular va veure que començava a sortir, això els ha servit durant tota la campanya electoral per anar recollint vots i dir a Espanya que era un canvi.
I afecta Andalusia, que Andalusia, que el PP, això... tingui majoria absoluta.
Per tant,
és molt fort.
Ens haurem de preguntar...
L'última entrevista que ha fet Núñez Feijóo, més enllà de la d'avui, va ser ahir a Canal Sur. Uh-huh. I ahir lo dejo.
I et dic una cosa, ens haurem de preguntar dilluns si realment va ser encertat per part de Pedro Sánchez avançar les eleccions.
Oh, molt clar. Ja. Bueno. Són les 10:32 ja. Minuts.
Però serà tota passada.
Digues, Glòria, 30 segons.
No, l'última cosa, no, molt breu. Aquesta antipatia ha estat construïda des de l'època del Vallès, senyor González, se sap molt bé el PP com fer-ho, tot i que recordem a González que li retreien la corrupció, el GAL, temes d'una importància capital. Aquí que ens hem trobat? No és menor, però ens hem trobat la llei sí és sí, que no és estrictament el 100% competència seva, 50 només, i el Falcon, que no deixa de ser una anècdota bastant absurda. Però la construcció del Vallese ha estat la mateixa, mediàticament.
Va, són les 10:33 minuts. Avui acabarem aquesta hora, un moment, perquè de seguida farem la presentació de la temporada d'estiu,
que
comença dilluns que ve...
Que ve.
No, perquè hi ha un bonus track, que és que el Monarracú fa... En principi, dimarts ens anem de vacances, perquè dilluns farem programa...
És un bis com els grans.
No, perquè més grans. Em van dir, per què no ho fas? Dic, mira, només ho farem una condició, que els tertulians de dilluns hi siguin tots, i efectivament tots han dit qui seran, per tant.
I què content que estàs aquí?
Molt.
Quedes a dormir aquí, no?
Sí, amb el Bundó. Escolta'm una cosa. Hola, Xavi Puig, bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Avui fas com cada centrifugadora que tanca temporada.
Sí, que tanca temporada i continuarem amb les tradicions, no? Com és tradició ja, de fet és el segon any que ho fem, una tradició curta, però una tradició. Farem un 1x1, elaborat amb tota la bona intenció del món, dels diferents tertulians que han passat pel programa aquesta temporada. Una cosa fàcil, Basté, tu em vas dient els noms. Val. I jo faré el que pugui. Val. Endavant amb la sintonia, quan vulguem.
L'1x1 de RAC1.
Màrius Carol,
la mare de tots nosaltres. Per molt tranquil que el vegis, per molt calmat que et sembli, hi haurà un moment, un instant, que perdrà els nervis i començarà a cridar, es començarà a exaltar, i si en portés, es trauria la sabatilla. Si els Marel encara toquessin, li podrien dedicar un tema. Màrius Rampell.
Mònica Terribas.
Educada. En els gairebé 11 mesos de temporada, cap dilluns, cap ni un, no ha deixat de saludar i acomiadar, de vegades fins i tot abans que tu, Basté, tots els convidats o entrevistats que has tingut. El dimoni d'editora la continua posseint.
Miquel Samper.
Obedient, dels sartullans que sempre espera el seu torn, que no trepitja ningú. Hi ha algun dilluns que he temut que se'n tornés cap a casa sense haver dit absolutament res. Només li faltaria dir amb la vènia, senyoria, abans de cada intervenció.
Teresa Cunillera.
Socialista. Segur que no és l'única que hi ha al món, però és la que menys ho dissimula. De cara a diumenge ja ha votat Pedro Sánchez per correu. Ho tornarà a fer diumenge al col·legi que li toqui. I també va escriure el nom de Pedro Sánchez en una butlleta del Condis per participar en el sorteig d'unes paelles.
Pablo Iglesias.
De lletres. Això de les matemàtiques ja era haver de sumar per aquí, sumar per allà, no li acaba de fer el pes. Si les acaba aprovant, espera que no sigui a la sisena, a la sexta. Això sí, té clar que ha d'aprovar sí o sí.
Toni Aira.
Escriptor, un dels tertulians que ha tret novel·la aquesta temporada. Costa imaginar-se el callat, sense demanar pas, sense trepitjar ningú, sol davant l'ordinador i escrivint sense dir. I només una última cosa, sempre un aire al meu equip.
Bernat de Déu.
La vall del riu Vermell. Trobarem a faltar el seu somriure. Dius que ens deixes, te'n vas lluny d'aquí. Vaja, lluny, lluny, crec que no massa. L'home que riu més que parla, però quan parla no s'encalla ni una.
Joan López Alegre.
Triquell, sap tocar la tecla correcta del piano perquè tots els companys de tertúlia i Anton Losada una mica més li saltin a la jugular.
Lola García.
Avantguardista, fa bandera del seu lloc de treball i aconsegueix una cosa difícil a les tertúlies. Quan parla, tothom se l'escolta.
Anton Losada.
Feijoòleg. Està a punt de veure, sembla, com el seu amic gallec es converteix en president del govern espanyol. Això potser no li agrada, però li assegura la continuïtat en unes quantes tertúlies. El que sí crec que no li agrada gaire és que li portin la contrària. Por Dios, don Jordi.
Efectivament. Ramon Rovira.
George Clooney, el pacificador. Intenta sempre evitar el conflicte. Si un comentari seu genera enfrontament o discussió, el sap matisar, rebaixar o portar la malinterpretació per calmar les aigües.
Javier Melero.
Professional. Tantes hores davant dels diferents tribunals fa que et pugui treure de polleguera sense exaltar-se ni un pèl i sense pujar el to de veu. En un any a les tertúlies del món ha fet més cites que els dilluns a TV3.
Xavier Domènech.
Dipsy, el teletubi verd. El planeta se'n va a la merda i ell n'és molt conscient. Per emprenyat que estigui, això sí, sempre l'abraçaries.
És veritat. Anna Gómez.
És ella, l'hem trobat, i no se n'amaga, orgullosa de ser com és ella, encara veu una Catalunya independent possible, i que la veuríem tots plegats i el Melero inclòs.
Francesc Marc Álvaro.
Afecte quinqui, ha canviat de vorera, esperem que el semàfor es torni a posar verd i torni a creuar el carrer.
Josep Martí Blanc.
Fregant el pal, la correcció política, allò del políticament correcte, no va amb ell, amb carnet de provocador sempre a la butxaca.
Vicent Sanchis.
El tertulià perfecte, així el vas definir, vas ter aquesta temporada i tens raó, capaç de portar-se a la contrària a ell mateix perquè el debat no defalleixi.
Neus Tomàs.
Lectora, amb les recomanacions literàries que ens ha fet al llarg de la temporada ompliríem de llibres quatre prestatges de qualsevol biblioteca. Un first date amb Josep Martí generaria audiència.
Sí. Joan Julivert.
Transcendent. Tot el que diu no pot ser tan important com ho sembla quan surt de la seva boca. Un first date amb Vicent Sánchez també generaria audiència.
Glòria Serra.
Jo hi era. Ha investigat tant al llarg de la seva vida que ja ho ha viscut tot. Que si hi ha plaga de paneroles, ell en va tenir una el 2015. Que si els veïns d'un oient posen Iron Maiden cada matí a les 7 a tot drap, ell en tenia una el 98 que activaven Mozart a tot volum a les 4 de la matinada. No l'enxampareu mai.
Mai. La Cris Puig.
Sincera, dels pocs tertulians, tertulianes, que si considera que d'un tema no en sap prou, no en té una opinió formada, ho diu i no passa res. Si totes i tots ho fessin, hauríem d'anar omplint forats a la programació.
Ernest Folk.
Moderat, l'he vist més calmat, tranquil, aquesta temporada. Deu ser l'edat, o potser també el cansament de veure que, per molt que ens exaltem, els fills de puta continuen existint i fins i tot reproduint-se.
Jordi Bosch.
Inimitable. No el vulgueu imitar perquè no ho aconseguireu. De veu potser sí. De manera d'entendre la vida, no crec. Si només digués bon jur, la gent ja en tindria prou. Si hem de fer cas del que explica les tertúlies, al llarg d'un any dina unes 450 vegades, és a dir, que fa uns quants doblets.
Efectivament, no dubtis, eh?
Sí. Sí.
Jordi Juan.
Soci tribunero. Només ve al camp, és a dir, a l'estudi, els dies importants. A ell no el cridis per parlar d'una polèmica al Parlament de Barrès o un contenidor d'una senyora que té rates al jardí. Ara, si hi ha eleccions espanyoles o catalanes o municipals, això no s'ho perd.
Miguel Rico.
Mestre. Sap condensar en poques paraules una argumentació sòlida, contundent i pròpia.
Joan Jupallàs.
De Jong i 10 més. Dels tios més lúcids que tenim parlant d'esport al nostre món.
I Santi Segurola.
Ara, a casa seva, tot sol, acaba la primera intervenció que va fer la tertúlia del dilluns 29 d'agost, la primera de la temporada, i ja es diu ell mateix. Crec que he estat prou concís.
Que gran. Enhorabona.
Brillant, eh? Brillant, 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 brillant. Bueno, Xavi.
Contratado.
Te'n vas de vacances o no?
Sí, sí, de fet ja hi soc, com podeu notar.
Quan tornes?
per la Lliga, cap de setmana del 12 d'agost.
El dissabte demà, veuràs demà el Barça-Juventus a les 4:30?
Si vols que et sigui sincer, crec que no. Crec que després repetit no ho descarto, però 4:30 crec que no.
Jo crec que sí. A més, escoltaré el Jaume Molló i tot l'equip, i la Marta Ramon i tot l'equip de... Ja posats a fer, ja, l'últim cap de setmana, abans de fer el programa el dilluns i el diumenge i tot plegat, doncs això. Escolti'm una cosa, si Déu vol, tots renovats, eh? Que bé. Renovació automàtica, eh? Sí, que...
No, no.
Vostè
agraïda i emocionada.
I el soci tribunero. El soci tribunero que torni quan vulgui, eh? Ja, sí.
Com que tornarà a haver-hi eleccions aviat.
De fet, l'Ernest i el Jordi sí, el diumenge, o sigui, que serà aquí el programa especial. Sí, sí. 20 minuts i a les 11. D'aquí uns moments presentem la nova temporada d'estiu de RAC1. Qui farà el món a RAC1? Qui farà el versió RAC1? Qui farà el Via Lliure els caps de setmana? Què passaran els esports? D'aquí uns moments ho expliquem tot a RAC1.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Em dic Laura Musull i soc Data Scientist a Banc Sabadell. El que més m'agrada de treballar al banc és aprendre del meu dia a dia i de les persones de l'equip, expertes, creatives i no conformistes, a més de les oportunitats de créixer i desenvolupar-hi una carrera professional. Si ja tens experiència i busques un canvi laboral o estàs començant la teva carrera professional, no ho dubtis. Afegeix-te a un projecte en què podràs créixer, aprendre i sentir-te a gust. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
El perquè de tot plegat.
El risc d'incendi descontrolat i tu llançant borilles per la finestra?
Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquesta setmana, a Via, el tomàquet branca amb un 50% de descompte. Per només 99 cèntims al quilo. A botigues i a Via.es.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Desde Correos queremos dar las gracias públicamente a todos nuestros profesionales por llevar la democracia a todos los rincones de España. Sois un orgullo para nuestro país. Gracias. Correos.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal crack?
Crystalbox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Aquestes vacances, viatja per menys i gaudeix més. Aprofita les rebaixes de viatges al Corte Inglés i navega amb Costa Cruceros des de 699 euros amb taxes d'embarcament incloses. Reserva fins al 7 d'agost amb el millor preu. A més, els nens viatgen gratis. Consulta les condicions. Amb les rebaixes de viatges al Corte Inglés, més viatges, més gaudeixes.
RAC1. Aquest estiu pots fer servir la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Són espais gratuïts, tant interiors com exteriors, que permeten fer front a la calor d'una manera segura i confortable. N'hi ha més de 200 de repartits per tots els barris. Informa't d'on són i dels seus horaris al 010 i al web barcelona.cat/refugisclimàtics. Ajuntament de Barcelona.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Estàs buscant cotxe per marxar de vacances?
A Roma Motor, concessionari oficial Honda a Mataró, aquest mes de juliol tenim l'Honda HR-V amb entrega immediata. Afanya't, unitats limitades en estoc.
I a més, tenim unitats en liquidació de l'Honda CR-V a preus irrepetibles, només fins a final de mes.
Informa-te'n a Roma Motor Honda al carrer President Irla 28 de Mataró. romamotoronda.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford Puners. Xarxa Ford de Catalunya.
Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marís, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de fora.
Covesa, Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa, Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Motor Múnich estira la piscina amb els Golden Days, només fins al 30 de setembre. Aconsegueix el teu BMW sense IVA. Estrena el teu nou cotxe amb les millors condicions de l'any. Només a Motor Múnich. Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic. A més de regal, un cap de setmana d'aventura.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Tres quarts tocats.
Hola, què tal?
Total, com sempre.
Doncs mira, va, que aquest estiu Fontvella t'omple de vida el Festival Internacional de Música de Cambrils, i si vols anar amb la teva família, gaudir d'un gran dia d'estiu i conèixer un meet and greet a la de Maris Gelabert, doncs és molt fàcil. Entra a Instagram, Agua Fontvella, i participa en el sorteig.
Que nieto, va, fot-li.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergi Ambudio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. M'haig fet, no me les toqueu, eh? Qui té l'adreça als apartaments? Marc Bala, Ana Lárcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes. Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u.
Doncs mira, avui és 21 de juliol, avui és l'últim dia... No, no és veritat, no és l'últim dia de la temporada regular de RAC1. L'últim dia de la temporada regular de RAC1 és diumenge. Però, en fi, i tampoc... és que tot és un desastre aquest any. Bé, tot i el repicó de les eleccions amb el programa especial de diumenge i el dilluns amb un món a RAC1 habitual, dilluns arrencarà oficialment la temporada d'estiu, que s'allargarà fins al dia 3 de setembre. Una temporada d'estiu que començarà com acaba la temporada regular, és a dir, molt pendents de l'actualitat, derivada del resultat de les eleccions espanyoles, d'acords, de pactes, però també de les onades de calor. Aquest any, qui es posarà davant del món a RAC1 es diu Sergi Embudió. Ai.
Hola.
Com ho portes?
Bé. Relativament bé. Bueno. No, bé. Estem allà. I ja, o sigui, ja ho tenim pràcticament tot a punt. El que passa és que, clar, ja el dilluns, que és la cosa que està estranya, que et tindrem a tu per aquí i això... I, bueno, anem pensant molt... Què? No he vist ara dir alguna cosa. No, ara faràs allò, m'estàs, bueno, estàs fent com si fos el Bartolí, estaràs en silenci i he d'anar parlant. Bé, molt bé, ha estat tot molt pensat, m'has donat molt temps per preparar l'estiu, és veritat, això ha sigut un gest molt més temps que el que van tenir l'Anna Ballonesta i l'Albert Sort, i ja està, i tinc un equip fantàstic que ja fa una setmaneta que està treballant, i res, i a tot el que vingui. Tot el que vingui. Sí.
Escolta, quants hi tens, Sergi?
29 recent fets.
29 recent fets. Deu ser dels més joves que ha fet... Bueno, que ha fet el món a RAC1, segur. Amb el Sort.
Amb patat amb el Sort, segurament, sí.
El Sort. Yeah. Tu saps on es fots, no?
Sí, tinc una lleugera intuïció. Però crec que serà una cosa que ja m'ho trobaré.
Ja. Començaràs a les 7 del matí, acabaràs a les 12 del migdia.
Sí.
Qui tindràs a les tertúlies? Perquè ja saps que això... Tothom fa mal, tothom, no, és que és això de les tertúlies, no? I yeah. Tothom acaba fotent tertúlies, o sigui que...
Òbviament que farem tertúlia.
Ja, com sempre, sí.
M'agradaria no avançar molts noms.
Val, doncs vinga, següent pregunta. Dilluns...
No, molts noms no. M'agradaria no avançar molts noms, però alguns sí que podem dir.
Aviam.
És a dir, hi haurà noms clàssics dels estius que ja han vingut... bastants anys. També tenim alguns habituals del programa, per exemple, des de l'Enric Sierra... el Dani Sánchez Ugar, la Sílvia Cànovas, que ja són noms que han anat sonant i que coneixem, però també tindrem algunes veus noves, com per exemple...
Quants me'n diràs ara? No em vols dir un i me'n els diràs tots,
ara? Te'n dic 3 o 4. Per exemple, el periodista Miquel Bonet.
Hòstia, fa força, ja. Tertulià, eh?
Tertulià.
Està molt bé. Qui més?
Miquel Bonet de Tertulià. Tindrem... El Joan Bordeus també de Tertulià.
Peu dret, eh? Hòstia, Bordeus, superfan de Joan Bordeus.
Tindrem a la sotsdirectora del diari Ara, la Carla Turró.
Molt bé.
Tindrem a la periodista Esther Jaén, molt potent
molt
en informació de Madrid.
Molt bé, molt bé.
A més,
bé.
Ja, molt bé que, ja, aquests primers
ja
dies.
Ja està.
Te'n dic un altre, si vols.
Bueno, però és que me'ls acabaràs dient tots.
Te'n dic un altre. No, que... perquè n'hi ha molts. Sí. Pensa que hem d'omplir sí. 30 programes, eh? Alberto Fernández Díaz.
Anem a la promo dilluns 24, no, dimarts 24...
Dimarts 25.
Començarà, diguem-ho, el... Vaja, dilluns l'horari d'estiu, eh? Dilluns vindrem a fer el món a RAC1 a les 7 del matí, no a les 6, eh? A les 7 del matí. Però dilluns 24, l'endemà de les eleccions, continuarem aquí, però a partir de dimarts...
RAC1. El món a RAC1 ha trobat la millor persona per presentar el programa aquest estiu.
una persona que parla clar.
I van tancar el dia amb una revalura... Ai, ja ho direm bé.
Que domina tots els idiomes.
El diari Neue Zürcher Zeitung.
Una persona que té cura del mobiliari.
Però Sergi Embudo, que s'ha carregat avui la televisió a l'estudi.
Bé, però molt, eh?
Fet un cop de cadira i la tele de treball.
Aquest estiu, el món a RAC1 està en les millors mans. De dilluns a divendres, de 7 a 12, amb Sergi Embudo.
RAC1. Tots som u.
Tens Embudo també per aquí?
Si tinc aquí. Pot ser que sigui la prova més humiliant que s'ha fet mai a RAC1?
Pot ser, no, segur. I no sé en quin moment vaig acceptar això, però mira, ha anat com ha anat. Ja. Però jo crec que el missatge important és el de que el món a RAC1 es queda en les millors mans aquest estiu. Jo crec que la gent s'ha de quedar amb això.
Ja. A tertúlies, a banda, què faràs més?
Bueno, mira, avui a les 8 deies una cosa, que deies que quan tornarem a no fer política. Jo és veritat que quan estava preparant el programa, i fa cosa d'un mes i mig, dos, jo havia arribat a dir a alguns tertulians que preveia que seria l'estiu menys polític de la història, visionari de mi. És veritat que fins on jo pugui farem tan poca política com puguem, però més enllà de les tertúlies, tindrem una miqueta de tot. Serà un estiu molt de tele, amb el retorn del Gran Prix.
Dilluns.
Exacte, i tots aquests programes estranys que hi ha a les teles a l'estiu. I tindrem el Xavi Uller, que és fundador de TVNs, d'un mitjà que ara està molt a l'alça sobre televisió, i parlarem molt de tele. Farem sèries amb el Carles Parelló, que és el sotsdirector de Serializados. Sí. Tindrem l'Albert Lloreta, també, que vindrà a fer coses de les seves per aquí. I els dijous tindrem un poti-poti de molts temes amb molta gent. Vull dir, omplirem l'estudi, tindrem la taula completament plena. Per exemple, farem cuina, que no farem recepta. Això li deixem al gran Fermí Puig. Aquest estiu farem descobriments gastronòmics de Catalunya amb la Rosa Molinero, que escriu, per exemple, El Comer de la Vanguardia i tants altres llocs. Redescobrirem Barcelona amb la Sara Postcard a Instagram, i per exemple també anirem redescobrint certs racons de comarques de Catalunya.
El contenidor del WhatsApp del món a RAC1?
Home, i tant, i tant, si a més és el meu fillet, el món a dos. Notes de veu breus.
Ha dit el meu
fillet? No, no el telèfon, el contenidor.
No sé què és pitjor.
Bueno, que el cuidarem molt. 669-10-10-10. A més, una cosa molt important també, mantindrem la cançó de l'oient contra les 8 del matí. Per tant, que la gent que vulgui fer felicitacions, dedicatòries i tal, 669-10-10-10, nota de veu breu.
A la tarda.
Aquest any, al versió estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia demà aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1.
Que bo és el Joan Torres, tu.
És molt bo. És molt... Bon dia, Jordi.
Bon dia, Jordi.
És molt bo, és molt bo.
Què?
És un regal.
Quants anys fa que fots a les tardes?
Aquest és el vuitè. El vuitè any, sí. Vuitè estiu.
Vuit anys ja.
Sí, sí. No sé dir.
Fas parella professional, com sempre.
Amb l'Anna Priscila Magrinyà.
Amb l'Anna Pris.
Sí. Amb el Joan Torres com a fitxatge estrella, que combinaran les dues facetes. Al final, les dues facetes al versió. L'entreteniment i la informació. Doncs això, el Joan Torres ho té... Totes dues les té ben apamades. Per tant, amb ell farem camí, i amb la resta de l'equip, nous Muppets, a veure com es presenta l'estiu, però nous Muppets i el Joan Torres entre ells. Ja ho heu sentit.
El Buigas?
El Buigas, es manté el Buigas, perquè diu, té la intenció de defensar la raça humana, diu. Diu que creu que estem en un moment en què tothom creu que el món se'n va a la merda, són paraules textuals, el que diu el Buigas, i que ell s'ha erigit com a defensor de l'espècie humana, que creu que algú ho ha de fer, i que ell és el millor per fer-ho. Per tant, què li dedica?
No, doncs, algun Muppet dels habituals continuarà o no?
No. No, només tenim el Buigas de temporada i renovem aquest estiu Muppets, o sigui que és una mica a veure què passarà.
I cultura, eh?
i cultura, bueno, una mica de... més a cultura, literatura, amb la Lolita Bosch, que la tenim cada estiu, que ella el que fa és recuperar-nos històries d'escriptors i escriptores, jo crec que poc llegides, i que al final ens descobreixen no tant llibres, sinó històries humanes que hi ha al darrere d'aquestes obres.
Els que fa molts anys vam treballar amb l'Agost, sí, perquè ens agradava molt treballar a l'Agost, li veien la gràcia de que la ciutat estava mig buida en aquella època, no? Però això de treballar a l'estiu hi ha tants anys és perquè...
A mi m'encanta. M'encanta perquè també vol dir que les vacances les fas a deshora.
I això està
dir,
molt bé.
I a mi això m'agrada.
Els preus són més millors.
Hi ha menys gent. A l'estiu encara continua havent-hi menys gent a la ciutat, perquè realment moure't per Barcelona a l'agost és una meravella. I a mi m'encanta. A mi el fet de treballar a l'estiu i poder posposar vacances té allò de que arribes una mica més cascat, però hi arribes, i quan hi arribes doncs ho gaudeixes una mica més. Almenys això em passa a mi.
Acaba el versió RAC1 i comença, com a relleu del versió estiu, Apartaments Hawaii.
L'estiu és un mosquit que no et deixa dormir. L'estiu és el tio que escolta reggaeton amb un altaveu a la platja. L'estiu és un creuer que arriba carregat de guiris. Un pis turístic on fan servir el bidet d'orinal. Un embús d'hores per baixar aquella cala secreta on et trobes els veïns del tercer i segon. Per tot això, a RAC1 hem pensat que no podem canviar l'estiu, però sí fer que soni millor. Us donem la benvinguda als Apartaments Hawaii, amb mar...